Lluís Canut, què tal, com estàs?
Molt bé, molt content d'estar aquí. Considero que és que a casa meva, perquè aquí vaig donar les primeres passes professionals i és per mi un plaer retornar aquí al carrer Casp número 6.
De fet, a La vida en directe, que és el llibre que has publicat i té molt protagonisme, Ràdio Barcelona. L'estudi Toreschi, programes que es van començar a fer...
Hi ha una foto que és impagable, que és l'estudi Toreschi original, on es veu doncs, el Puyal sense camisa, allò mig nu.
Com és que
anava? És la primera foto que surt al llibre.
Com és que anava sense camisa?
Bueno, perquè el Puyal, el Quim, és un tio molt calorós.
Jo l'he vist... Fins al punt de treure la
camisa. No, és que el Toreschi compta, eh?
Sí, la foto és brutal, eh? És l'estudi Toreschi, no com està ara, que l'hem reformat,
és l'estudi Toreschi de l'època que el Serrat va debutar.
Sí, senyor.
I apareix molta gent, entre els que hi ha Joaquim Maria Puyal, sense samarreta.
Sense samarreta. Bé, de fet, el director del programa i presentador era l'Àlex Botines. Sí.
El Dominguero.
Però el Dominguero, que durava de les 6 del matí a les 2, a quarts de 3 del migdia, quan hi havia la desconnexió per l'informatiu de la cadena, no? I aquell dia no hi era l'Àlex perquè havia anat als Estats Units a cobrir la informació del combat de l'Alfredo Evangelista amb el Muhammad Ali, que la publicitat la portava a Interviu i l'Àlex Botines escrivia a Interviu, no? I aleshores el va presentar el programa aquell dia el Joaquim Maria Puyal amb aquesta posada en escena tan espectacular, mig nu, i doncs allà hi havia, per exemple, el Josep Cuní, el Pepe Gutiérrez, la Marga Blanc, la Marisol Castillo, o sigui... un personal de primera fila.
Quina alineació, tu?
O sigui, els oients de la cadena SER, que ens estan escoltant ara, quan llegeixin La vida en directe, veuran i recordaran molts moments de la història d'aquesta mateixa ràdio, no? El programa En Punta, programes catalans que van passar a ser també...
Sí,
nacional,
programa de cadena, sí.
Programes de cadena.
Pensa que, a més, vivíem en un moment doncs, polític molt, 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 molt important perquè estàvem en plena transició, a l'inici de la transició, i era l'obertura als informatius perquè fins aquell moment no hi havia serveis, no hi havia programes informatius a les emissores més enllà del boletín del Diari Avalado de Radio Nacional d'Espanya, no? I aleshores vaig quan es van incorporar figures com el Fermín Bocos, el Rafa Manzano, el Gerardo González i gent que va marcar tota una època els informatius de la cadena SER.
El nom Dream Team al Barça de Cruyff el vas posar tu?
Bé, jo vaig ser el primer que vaig associar el Barça al Dream Team perquè jo havia estat fent els Jocs Olímpics de Barcelona del 92, havia tingut el plaer de poder fer les transmissions del Dream Team, no? En aquell canal que es va fusionar Televisió Espanyola, Sant Cugat i TV3 perquè es pogués retransmetre en català, i aleshores doncs, jo vaig retransmetre els partits del Dream Team. I a continuació em va tocar anar a fer el Teresa Herrera on jugava el Barça contra el São Paulo, que després seria el seu rival a la final de la Intercontinental. I en un d'aquests rondos monumentals de l'equip de Cruyff, que si Koeman, Guardiola, Laudrup, s'anaven passant la pilota, pum, 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 pum. Al final del rondo monumental vaig dir, això també és un Dream Team. Però jo no ho vaig dir amb allò, amb la intenció de que fes fortuna i el Barça fos associat amb el nom del Dream Team, però el que passa que després, al cap de pocs dies ja vaig veure que en alguna portada, algun diari es parlava del Dream Team, el Dream Team per aquí, el Dream Team per allà, i aleshores quan es va fer el centenari del Barça, que van fer el programa aquest any 100, quan es va fer el capítol del Dream Team, van fer un treball de recerca per saber d'on havia sortit per primera vegada i van associar que això va ser el motiu d'aquella transmissió meva al Teresa Herrera.
O sigui, la transmissió de Lluís Canut al Teresa Herrera és l'inici del Dream Team, com a tal, conegut, del Barça de Cruyff. El llibre és un repàs a la teva trajectòria i és també un pou d'anècdotes i de diverses notícies. Batistuta va poder fitxar pel Barça, eh?
Batistuta va estar en l'agenda, va sonar. De fet, ell es va donar a conèixer en una Copa Amèrica on jo hi vaig ser per retransmetre-la en directe i el seu representant, que es deia Seitimio Aloisio, que havia estat vicepresident d'Argentinos Juniors en l'època del traspàs de Maradona, no hi havia un dia que no em preguntés si va llegar Minguella o no va llegar Minguella, perquè era l'home que coneixia per fer el traspàs, el fitxatge. Però el Cruyff es va encaparrar en fitxar a Richard Witzke, a qui va anomenar la millor esquerra d'Europa, i el Barça, doncs, pel mateix preu, va tenir l'oportunitat de fitxar Batistuta, que aleshores va ser contractat per la Fiorentina.
I el Barça va poder guanyar la final contra l'Esteagua si Núñez hagués acceptat pagar 80.000 pessetes?
No, dòlars.
Ah, 80.000 dòlars?
Sí, això és un regal, 80.000 pessetes.
Sí. 80.000 dòlars.
Sí, sí, això...
O sigui, aquest és el preu que van posar els dirigents de l'Esteagua de Bucarest a la final de la Copa d'Europa.
En la reunió de finalistes que s'acostuma a fer, doncs, que fa la UEFA quan juguen una final, es reuneix els equips finalistes on es tria la samarreta, qui serà l'equip local, etcètera, tal. Allà, el fill de Ceaușescu, que era vicepresident de l'Esteagua de Bucarest, els hi va oferir als representants del Barça vendre el partit per 85.000 dòlars. El que passa que el Núñez, com que estava escamat de que en altres ocasions li havien fet propostes semblants com aquesta i després no hi havia cap realitat, doncs no va voler saber res del tema i, entre altres coses, perquè no hi havia cap culer que no cregués que aquell partit a Sevilla...
Però si estava escaldat vol dir que altres vegades sí que havia pagat?
No, pagant no, li havien ofert.
Li havien ofert pagar.
Li havien ofert. S'ha explicat moltes vegades que hi havia personatges que tenien, jo tengo l'àrbitre comprado, si resultava que l'àrbitre doncs, guanyaves el partit, cobraven, i si no guanyaves el partit, feia veure, no apareixia, no feien veure que havia estat impossible.
Això ho ha explicat diverses vegades el Jaume Creixell.
Sí, això era molt clàssic.
Que era molt clàssic al futbol català, que et venia un tio i et deia, si vols guanyar el partit, tant. I clar, en realitat no havia comprat l'àrbitre, però era un win-win, perquè si pagaves i guanyaves, doncs no passava res, i si perdies, doncs...
No s'ha deixat tocar.
Exacte.
Doncs, a més, com que hi havia la percepció que Sevilla no jugava una final, sinó que el Barça anava a recollir la Copa, com tothom donava per fet que guanyaria el partit, no calia doncs, caure en cap parany d'aquest tipus. I aleshores el Núñez, que fins i tot el mateix dia del partit, van insistir els romanesos en vendre el partit i el Barça no va voler saber res d'una situació com aquesta. I, en canvi, jo tinc la percepció que quan el Milan va guanyar la Champions 2 anys després, aquí al Camp Nou...
4-0.
Que va baixar Berlusconi a recollir la Copa i va ser pujat al coll i bé pels seus jugadors. Jo estic convençut que al Milan, si li van oferir guanyar aquella Copa, comprar-la...
Però la del Camp Nou, no?
La del Camp Nou. El 4-0 i el Camp Nou, Milan 4-0.
Només veient l'actitud dels jugadors de l'Esteagua a Sevilla i veient la que van tenir al Camp Nou...
O sigui, tu creus que aquella final el Milan la va comprar?
Home, el Milan, vaja, si va tenir l'oportunitat de comprar-la, coneixent a Berlusconi, no ho dubtis.
El programa Basketmania és el que et va canviar la vida?
No és que em va canviar la vida, però sí que és un programa doncs, que jo porto doncs, molt endins perquè crec que és el programa dels que he fet que més ha deixat, més empremta ha deixat entre la gent, no? Perquè a dia d'avui encara hi ha gent que em para pel carrer i em diu, jo també soc un bàsquet maniàtic. I va crear-se tota una generació de gent vinculada doncs, al bàsquet i vam fer doncs, de la bàsquetmania doncs, una manera de viure i d'entendre l'esport.
Perquè tu vas començar narrant bàsquet i després vas saltar al futbol.
Sí, jo vaig començar narrant bàsquet a la tele i a la ràdio i després va ser quan se'm va proposar la possibilitat de fer els partits de futbol i va ser quan vaig donar el salt
I a la primera narració és veritat que vas dir sí. Lloc, que no sé qui havia comès una falta personal? No,
dues vegades. O sigui, és que jo venia de fer la pretemporada amb el Barça de futbol i venia de fer els Good Will Games per partits de bàsquet i de sobte em vaig trobar a l'estadi, crec que era del PSV Eindhoven, narrant el partit del Barça de la pretemporada, que tancava la pretemporada i doncs, el primer que se'm va escapar va ser, en comptes de falta, va dir falta personal. I, bueno, a alguns no els va faltar temps per llançar-se també al coll, a la jugular i posar-me a parir. Ja.
Has conegut moltíssims mites de l'esport? N'hi ha algun que t'hagi deixat un especial record?
Mira, un que m'hagués agradat conèixer i que no vaig poder conèixer, que va ser Muhammad Ali. Jo crec que Muhammad Ali és una persona, una figura de l'esport que traspassa més enllà del que va ser l'esport pel seu compromís social, pel seu compromís doncs, amb el fet de renunciar a anar a la guerra a Vietnam i això costar-li doncs, la seva corona de campió del món i que va ser un personatge que va anar molt més enllà del que va ser merament l'esport.
Ha vingut el Jordi Martí acompanyant el Lluís Canut.
El gran dibuixa... Jordi Martí.
Però quan t'escolta, jo l'estic mirant i se li dibuixa un somriure a la cara al Jordi.
Bueno, perquè, home, jo crec que perquè home, és un somriure de reconeixement a una figura del periodisme de tots aquests anys, història viva encara, 50 anys de periodisme. Jo quan ara li preguntava, escolta, però quan t'enfrontes a un llibre d'aquestes característiques, la frontera entre el que expliques i el que no expliques, com la gestiones? Vull dir, t'has deixat moltes coses, perquè per precaució, per prevenció, per preservar les fonts, etc, 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 t'has deixat en el tinter, si se'm permet l'expressió?
Més enllà de preservar les fonts, que òbviament doncs, no les desvetllaria mai, ni que em matessin, doncs el que sí tampoc he volgut és crear-me enemic, no? O gent que es podria sentir al·ludida i disgustada amb el que he escrit, i per tant doncs, m'he evitat doncs, aquest mal tràngol.
I ara et voldria fer una pregunta de periodisme. Les figures de Àlex Botines, que l'has esmentat en el minut zero.
I el llibre no, surt al principi.
No havies començat a parlar, i als 14 segons, com l'altre dia al gol, has esmentat la figura d'Àlex Botines. També la de Fernando Borderías, i molts altres que no em vull deixar. Però de forma sintètica, per les generacions actuals de periodistes i per les futures, podries definir amb dos o tres adjectius per què van ser tan grans les figures de Botines i de Fernando Borderías?
Mira, el Botines va ser un innovador de la informació esportiva. Era un creatiu de la informació esportiva i que, a més, dominava tots els terrenys. La premsa escrita, la ràdio, que per mi em tenia encisat a l'Àlex Botines fent ràdio, i també la mateixa televisió. Però, i fins i tot les seves cròniques escrites del Diari de Barcelona les acompanyava amb fotografies fetes per ell a peu de terreny. I va ser un home que va anar molt avançat en el seu temps. I el Fernando Borderías és el periodisme pur del reporter perseguint la notícia. O sigui, quan hi havia una notícia a Barcelona, tu creies que tenies l'exclusiva, arribaves al lloc dels fets i et trobaves el Borderías, que t'havia aixafat la guitarra, no? I era, jo li deia, Fernando, tu eres el Gila de la informació deportiva, perquè amb un telèfon era capaç de localitzar qui fos en el lloc més inesperat. Jo poso, per exemple, quan va fer que en un mostrador de British Airways, de l'aeroport de Londres, el tio que facturava els bitllets d'avió, doncs li va posar el telèfon al Terry Venables quan va venir per fitxar com a entrenador del Futbol Club Barcelona. I això que parlava quatre paraules d'anglès, el Fernando. Està el senyor Terry Venables, que se ponga! I el posava. Sí, era brutal, era brutal.
A més, Borderías, Botines, Borderías, que formen part de la història d'aquesta casa, del periodisme. I
bueno, Borderías no va treballar a aquesta casa, el passa que va prendre més tallats del Bracafé que cap persona de Ràdio Barcelona.
Que mític, el Bracafé. I deia que Botines va ser dels primers que va dir obertament que ell era del Barça.
Sí. Ell ho deia, jo no soy del Barça porque me paguen, yo soy del Barça regalado.
Però va ser declarat persona non grata.
Sí, sí. Sí,
ell feia un periodisme crític reconeixent que era...
Ell va ser molt crític en els inicis de la presidència de Josep Lluís Núñez i es va donar una informació que va fer molt de mal al Barça, però que era una realitat, i era que Carrasco, que estava fent el servei militar a Granada, el van traslladar a Barcelona com a fill de viuda. I el pare de Carrasco estava més vivit i coliante que qualsevol de nosaltres els que estem aquí, no?
I això ho va destapar Botines.
I això ho va destapar
Botines. En aquesta casa i va emprenyar el club.
Bueno, el club es va posar com una moto i li van retirar doncs, el passe per cobrir la informació del Barça. Van declarar persona no grata.
1:33, la vida en directe, la biografia de Lluís Canut amb moltes anècdotes, el repàs a una trajectòria brillant. Fem pausa i et pregunto per la malaltia que tens, el Parkinson, de la que em parles molt al llibre.
Què t'hi jugues? Què t'hi jugues? Amb el Sique i el Flaqui.
No egos, because the egos kills every success.
Els egos maten l'èxit. La guardarem com a frase de capçalera.
Què t'hi jugues?
Com li ha agradat al Willy, al nostre tècnic, lo de basquetmania, eh?
Vaig aconseguir en el seu moment posar tota una classe dempeus cridant basquetmania, allò, picant a la taula. A quart d'ESO, tercer d'ESO. Ja era friki en aquell moment.
Basquet!
Saps qui la va composar, aquesta sintonia?
Qui? Digues.
El Carlos Segarra del Rebelde.
Ah, sí?
Ah, sí?
Jo crec que per mi, penso que és la millor sintonia d'un programa de televisió que hi ha hagut aquí, com a mínim a Catalunya.
Hosti.
I la va composar el de los Rebeldes.
El de los Rebeldes, sí, sí.
Estem amb Lluís Canut, la vida en directe, què dius?
MCAT-mania. MCAT! Mania, seria això, no?
Sí,
molt ben col·locada la menció.
MCAT Mania, recordeu que millors... La qualitat es nota en els acabats. A MCAT tenen els millors materials per a la construcció, decoració, reforma, disseny de la llar... A més a més, escolta, tenen tot en eines, ferreteria i preus, els preus més competitius. Això, material building by MCAT. Informa't anar, emcat.cat.
Deia que estem amb el Lluís Canut, La vida en directe, el llibre que publica. Hi ha Jordi fent l'aperitiu de Sant Jordi. Demà programació especial, el que t'hi jugues des del carrer. Si us ve de gust, apropeu-vos, que hi haurà moltes sorpreses, regals per la gent que vingui, actuacions en directe. Joan Dausà, i no només Joan Dausà.
Ah, amigo, digo.
El que no puc és desvetllar qui vindrà també.
Pots dir-ho.
Amb José Mari Vaquero, que presenta llibre, sí, senyor, amb Lluís Carrera, Jofre Mateu, per analitzar el partit del Barça d'aquesta nit, i ja no dic res més.
Va. És que el dia de Sant Jordi sí que ha esdevingut un dia formidable, el millor dia de l'any, entre altres coses, perquè, per exemple, s'afegeix una cosa nova, que és que els oients ens poden venir a tocar nosaltres, per dir-ho així. Els oients, com que la ràdio surt al carrer, ja ens poden venir a tocar. Abans, el Sant Jordi...
Que som com gossos, que ens poden venir a caronar.
Tocar, sí, poden venir a tocar. Volen tocar cuixa i tot el que es pugui. Fan bé de fer-ho. Perquè en el dia de Sant Jordi, la gràcia que tenia és que el lector podia tocar l'autor i parlar amb l'autor. Per cert, demà en Canut té una marató de 8 llocs per signar.
I ajuntem el Lluís Canut amb l'Steve Calzada. Com estàs, Steve?
Bones, molt bé.
Un altre periodista d'una altra generació, sí, que quan ha entrat a l'estudi de seguida ha saludat el Canut perquè, clar, tu coneixes el seu pare.
Sí, molt, molt.
Sí, sí.
El superagente, que li deia.
Home, sí.
Supermanager.
Jo de petit l'acompanyava al programa, efectivament.
Ah, sí?
L'acompanyava i ja estava darrere escoltant.
L'Steve Calzada publica també llibre. El futbol és descomplicado. És
el... Quin Sant Jordi la Calzada no publica el llibre? Perquè n'ha fet uns quants,
sí,
no?
Sí, bueno, en va fer un, però s'han anat fent diverses edicions i sí, pues ara li ha agafat una mica el relleu en un context diferent.
Tu ets el creador de Post United, sí. Post United, que acaba de ser integrat pel grup Prisa, per tant ara ja som, diguem-ne, família i veïns, sí, d'edifici, i ets una de les noves generacions, referent de les noves generacions, perquè has hagut d'explotar molt el tema de les noves tecnologies.
Sí, de fet m'ha fet gràcia quan m'has introduït que molta gent confon com a periodista. Jo no tinc títol de periodisme, o sigui, el que vam fer va ser... jo feia contingut a xarxes socials a títol personal i va sorgir aquesta idea de crear el que és Post United, que ara mateix som el mitjà digital número 1 a xarxes, i vam començar aquest projecte de la mà de Marcel Miquel, que és un altre dels socis fundadors, Esteve Calzada, el meu pare, i DJ Mario, que és influencer número 1 de futbol, i amb aquest mix pues, vam poder crear el projecte.
És un canal de YouTube que té més de 250.000 subscriptors.
Sí, bueno, a YouTube ara som uns quants més. Ara som 1,5 milions de seguidors i bueno, en total, entre totes les plataformes, són més de 14 milions.
Més de 14 milions.
Sí.
A mi me'l va descobrir el meu fill, el Teo.
Ah, mira.
Sí, era espectador i oient, perquè el veia, però també l'escoltava, sí, el post-news que teníeu.
Correcte. Bueno, ens hem enfrontat a Lliga de Mitjans de Comunicació.
És veritat, sí, és veritat, sí, és veritat. El futbol és descomplicado, explica històries i veritats incòmodes del futbol que ningú s'atreveix a explicar. Aquesta és la portada del llibre. Per què creus que el futbol s'està fent més complicat?
No sé, o sigui, tinc la percepció des de fora que cada cop sembla més difícil poder entendre el funcionament del futbol, com que es fa més difícil, els joves han de seguir un munt de... directrius, unes pautes alimentàries d'estil de joc. O sigui, és com que arriben al futbol professional robots. Després, com a aficionat, cada estiu has d'entendre, hòstia, ara el Barça no pot fitxar per el fair play financer. El no sé quin equip també té problemes per incorporar jugadors. És com que s'esmeren en fer-nos veure el futbol com algo més complicat i no deixa de ser un partit de futbol, guanya el que la fot dins.
Tu critiques les xarxes socials?
Sí, o sigui, critico la dono una visió de les xarxes socials de cara al futbolista, sobretot, perquè hi ha molts futbolistes que estan dins i després viuen la realitat de les xarxes, que són molt perilloses. Dins de lo bonic que és acabar un partit que ho has fet superbé i rebre tots els comentaris bonics, també has de gestionar acabar un partit que ho has fet fatal i que tothom t'està dient absolutament de tot. Llavors, jo el que intento explicar al llibre és que el jugador ha de ser molt, molt conscient al món en què entra un cop es fica dins les xarxes socials.
De fet, et vaig veure una entrevista, Lluís, on també criticaves les xarxes socials, però deies que abans no existien, però sí los morenos. Els morenos de Núñez, que a tu et van agredir.
Sí, a mi em va tocar la cara, els morenos. A la sortida del Palau Blaugrana, en aquella època convulsa de l'Àlex Botines i el non grato, doncs tot el que ensumava Àlex Botines era mal vist allà a les instal·lacions del club, i sortint del Palau de fer un partit de bàsquet, doncs anava jo amb dos amics meus i ens van encerclar els morenos, que eren un grup, una mena de guàrdia pretoriana que tenia el Núñez a les instal·lacions del club, que s'hi passaven les 24 hores del dia, i aleshores doncs, un d'ells em va fotre un cop de puny, que vaja, que ni Muhammad Ali hagués signat un directe com aquell. I vaja, no vaig córrer, sí, que en la meva vida mai, com aquell dia, tu.
Que fort, eh?
Sí, sí, fort.
És fort.
I ara, en canvi, no hi ha morenos, però hi ha hackers.
Haters de les xarxes socials. Sí, el problema és que, clar, no saps mai si són reals, si no ho són, si és una empresa que hi ha darrere que els gestiona. És difícil destriar, no?, les xarxes socials, què és veritat del que no ho és.
Sí, i acostuma a ser... O sigui, la realitat és que hi ha molta gent que posa comentaris d'odi, però després, quan et veuen al cara a cara, no, o t'aduren o no et diuen res.
Els llibres, el de Lluís Canut, La vida en directe, el de l'Steve Calzada, El futbol és descomplicado, tenen moltes anècdotes i també expliquen vivències i històries, diguem-ne, que van més enllà del periodisme i van més enllà de la comunicació i afecten, diguem-ne, la vida. En el teu cas, Lluís, és la malaltia que tens des de fa temps, que és el Parkinson, que al llibre en parles obertament. Com estàs?
Bueno, en parlo perquè és el leitmotiv del llibre. A mi m'havien proposat de fer, quan em vaig jubilar de la tele, em van proposar de fer un llibre sobre les meves vivències periodístiques, però jo no tenia gaires ganes de fer, d'explicar les històries de l'abuelo Cebolleta, no? Però arran d'assistir a un acte sobre el Parkinson aquí a Barcelona, vaig veure que molta de la gent que pateix la malaltia té una necessitat de que es visualitzi al màxim aquesta malaltia, perquè respecte a altres neurodegeneratives, doncs està més oblidada, no? I aleshores, doncs, veient aquesta necessitat i que se'm reclamava que jo fos una miqueta la cara visible d'aquesta visualització del Parkinson, doncs aleshores va ser quan vaig decidir donar el pas endavant d'escriure el llibre i d'explicar.
I com estàs ara?
Bé, estic en una fase, allò que ells, els metges anomenen de honeymoon, que la malaltia ni van darrere, i es tracta, doncs, de fer petits passes, doncs, per lluitar en contra dels efectes de la malaltia, no?
Quan vas saber que tenies Parkinson?
Jo ho vaig saber, doncs, farà 10 anys, quan de sota una sèrie de matins em vaig despertar que em tremolava la mà, no?, la mà esquerra. Jo no li vaig fer cas, però fins que un dia vaig anar a veure el meu traumatòleg per uns dolors que tenia a l'esquena, i em va dir: això és un problema de rigidesa i tu em sembla que tens Parkinson. I que hauries d'anar a veure la neuròloga. I va ser quan aleshores...
Així, tal qual?
Sí.
I vas anar a veure la neuròloga?
Sí, perquè jo pensava que Parkinson era un davanter de la Premier.
Steve Parkinson.
Hat-trick de Parkinson, de West Ham.
Steve, i tu al llibre parles del problema que vas tenir amb les apostes?
Sí, correcte. Crec que és un tema que és important visibilitzar, perquè jo crec que tothom ha passat per una etapa, almenys de la meva generació, de que les cases d'apostes
doncs
et crien l'atenció, l'època addictiva. Jo crec que en diferents generacions tots hem passat per etapes similars.
Però què t'ha passat, tu?
No, bàsicament, doncs, que doncs, t'ho pinten molt golós, entres a fer amb els amics una aposta, doncs, al lloc físic que pots trobar al teu barri, i alguns ho veuen com un simple oci, i tu t'hi enganxes. Llavors t'hi enganxes al principi i no te n'adones fins que un dia dius: hosti, no puc sortir d'aquí. Llavors és quan demanes ajuda i poses remei. Però jo vaig tenir la sort que vaig tenir un entorn que em va ajudar molt, però hi ha persones que no poden posar-hi remei.
Lluís, tu has estat referència per molta gent, dels que ens dediquem ara a això. Què aconselles a les noves generacions en això del periodisme esportiu?
Sobretot que tinguin molta il·lusió amb el que fan i que transmetin aquesta il·lusió. Jo em trobo a vegades joves periodistes que em diuen que volen ser periodistes esportius i tal, però que no troben sortida, doncs, als seus desitjos, no? I jo els dic: escolta'm, tu t'agrada? Doncs tu continua endavant, tingues il·lusió per fer-ho, perquè si tu mantens viva la il·lusió, ho aconseguiràs.
sobretot que mantinguin viva la il·lusió.
Clar, és que el periodisme no morirà. En tot cas, els problemes els tenen els mitjans de comunicació convencionals, però amb les noves tecnologies, per exemple, Steve Caltrà abans ha dit lo dels 250.000 subscriptors perquè tenies un canal de YouTube que sí, tenia això i després vas cofundar Post United, sí, que ja té més de 14 milions de seguidors a totes les plataformes. També has creat el podcast el After de Post United, on fas sí, entrevistes. Quina és la que més il·lusió t'ha fet?
Home, la més divertida, sens dubte, amb Keita Balde, que es va fer tot un fenomen a xarxes. La que més he disfrutat com a presentador va ser amb Jordi Roura, que la vaig fer fa dues setmanes, que em va encantar, o sigui, escoltar-lo parlar. Però la més divertida, Keita Balde, sens dubte.
Gran lleidatà.
Sí.
Com els teus orígens.
Sí, correcte.
T'anava
sí,
a preguntar sí, també que, com...
M'ha agradat molt que t'ha sortit correcte.
Sí, és que quan em junto amb algú que li surt l'accent, em surt automàticament.
No, li anava a preguntar a l'Steve com hem de conviure amb les xarxes socials actualment. Quin és, igual que li demanava el consell als joves periodistes, què se li diu a la gent amb aquest debat intern que tots tenim amb si les xarxes socials sí, no...
És que el problema és això, que no ha de ser un debat. Jo crec que la gent que estem a xarxes admirem a la gent dels mitjans tradicionals, o sigui, us hem consumit tota la vida, llavors no és... O sigui, s'ha intentat generar aquesta... com que és una guerra, com que els mitjans tradicionals s'han de discutir amb els influencers o no han de coexistir. I jo crec que han d'existir els dos perquè nosaltres aprenem moltes coses dels mitjans tradicionals i jo crec que els mitjans tradicionals poden agafar moltes coses nostres per poder enganxar a la generació. Llavors, aquest jo crec que ha sigut una mica el problema, però que a poc està canviant, perquè doncs ara amb la integració de Post United dins del grup Prisa i molts altres grups estan intentant fer moviments per adaptar-se més al nou estil de comunicació. Però jo crec que és coexistir.
I les fonts d'informació com varien? O en el teu cas, com és? Com funcionen les fonts d'informació?
El que ha canviat és que la gent no té tant interès per les exclusives. O sigui, i les fonts d'informació, jo crec que ara tot ho ha canalitzat. Sembla que és Fabrizio Romano, que la nostra audiència, la nostra generació, és Fabrizio Romano és com un semideu, i és, si diu Fabrizio Romano que hi ha aquesta informació, doncs tu creus. El que passa és que doncs moltes vegades el que ens passa més és que rebem informació que no podem dir perquè no volem tenir problemes tampoc.
Ara és curiós, perquè Fabrizio Romano, per exemple, dona exclusives que abans han donat altres periodistes sí, sense citar-los. I això
és... Ah! Exclusiva! Exclusiva! Please don't go!
Això és poc ètic. És poc ètic. I ho fa. Ho ha fet diverses vegades. Moltes vegades.
Un jugador ucraniano al Girona.
Ell deia, l'Esteve, deia fa un moment, nosaltres admirem els periodistes dels mitjans convencionals. Els admireu, però ens heu posat a parir de les xarxes, que ni t'explico, no?
Bueno, jo personalment no he posat a parir a ningú. Sí que és, el que dic, quan nosaltres comencem a fer contingut a xarxes, la reacció de tele, de mitjans més tradicionals, va ser molt reàcia a col·laborar. Va ser més es va buscar formes d'atacar els creadors de contingut. Jo n'estic segur que si quan va sortir perfils com el Rubius o com Willy Rex, que ara són molt coneguts, si quan surten a fer contingut a YouTube ve una cadena de televisió, una cadena de ràdio i l'ofereix una posició per poder fer el seu programa dins de la ràdio i la tele, haguessin dit que sí. El problema és que es va crear com aquesta divisió i a la llarga jo crec que el mitjà tradicional s'hauria de beneficiar d'aquests perfils.
És que l'important és el que dius, no com ho dius i des de quina plataforma ho dius.
Sí, però sí que et sigui una cosa. El Martí Gómez, José Martí Gómez, en pau descansi, venia a la redacció d'informatius i un dia em va dir: però com és que tens la redacció tan plena? No estan treballant, tio. Però no hi ha cap ordinador que doni notícies.
Clar, les has d'anar a buscar.
Aquesta redacció no pot estar tan plena. L'ideal és que estigués buida. I trobo que en aquest sentit aquí a vegades s'ha creat una certa controvèrsia, més fictícia que real, perquè al final el que importa són els continguts.
Però també hi ha periodistes joves ara que busquen notícies.
I tant que sí, i tant que sí.
Hi ha molts.
De nit no tant, potser abans... De nit se'n trobaven moltes notícies de nit.
Jo crec que ara també,
Anàvem bastantes.
I ara, depèn de quin lloc vagis, també en trobes,
Sí, sí.
Sí o no? Mira com rius.
Clar que sí. A l'UdeGas, perquè a l'UdeGas també s'està canviant.
Sí.
Lluís, està canviant, però la porta hi continua anant.
Sí, per això. Però ara hi va la porta i els seus jugadors. Clar, abans hi va només la porta.
Lluís, a tu quina és l'entrevista que més il·lusió t'ha fet?
Doncs jo diria que les que vam fer en el, quan s'apaguen els llums, que era un programa d'entrevistes que crec que traspassava el que era merament una entrevista i aconseguíem despullar doncs, els convidats, els protagonistes.
I aquella de Núñez doncs, et va posar a plorar,
sí.
Dient
que
si el Barça guanyava la Copa d'Europa...
A tres dies de Wembley, no?
És que això és molt bèstia, que el president a tres dies de jugar una final de Copa d'Europa digui que dimiteix
no
i es foti a plorar a la tele. És molt heavy. És que és història.
Sí, sí, però tan històrica que encara la recordem.
Jo crec que és la imatge que més ha transcendit de la història de TV3.
Pues, ara és curiós perquè tothom recorda Núñez plorant i jo crec que ja ha plorat més vegades Joan Laporta que Josep Lluís Núñez.
D'aquella manera... Aquell dia va ser molt gros, eh? Aquell dia va ser molt gros,
S'havia d'estar al plató.
Més, es va anar com...
Com vas aguantar, tu,
clar,
eh?
Com ho vas gestionar,
jo,
això?
Jo estic molt content president. De la meva reacció perquè jo no sóc d'aquests de buscar la llàgrima de la gent. O sigui, el periodisme de Nieves Herrero, a mi, la veritat, m'ha rebotat sempre, no? Però veient la situació en què es trobava, doncs vaig decidir dir, escolti, vol continuar parlant? Perquè si em diu que no, si no estava, no superava el tràngol, doncs anem cap a publicitat, demano que vingui una maquilladora, me'l posi una altra vegada en solfa i continuem l'entrevista, no? Però ell va dir que no, que podia continuar parlant i l'entrevista va continuar. Però trobar-se cara a cara amb el president del Barça, que se't posi a plorar llàgrima viva, perquè ell ens havia dit que ens donaria una bomba.
Però no us va dir quina.
No ens va dir quina, i clar, jo quan vaig entrar al plató vaig començar primer, li vaig fer les tres preguntes tòpiques sobre la final, però després, com és manat, doncs vaig anar a baratejar-lo perquè em digués quina era aquesta exclusiva, no? I per això li vaig treure tres dies de la final si convocaria eleccions, no? I va ser quan va dir que sí, que no s'hi presentaria, i quan li vaig parlar de la seva dona, allà va ser quan el Núñez es va desmuntar.
Queda recollit al llibre de Lluís Canut, La vida en directe, és una bona proposta per demà,
molt,
dia de
molt
Sant
bona.
Jordi, per demà.
Anem ja per la llibres, tercera edició. Ja.
Llibres es poden comprar tots els dies, no només a Sant Jordi. I també El fútbol es descomplicado, de Steve Calzada. Històries i verdades incòmodes del futbol que nadie se atreve a contar. Quina és la més incòmoda?
Home, entrevistar a un futbolista homosexual que no ho ha dit obertament que ho és. Això és el més incòmode, l'entrevista més incòmoda que he pogut fer mai, potser. Sí, sí.
El futbol és descomplicado. Steve, gràcies i
vosaltres.
Ja anem parlant per a que ens ajudeu a arribar a nous públics. Ara que Post United està integrat a Prisa.
Un plaer, encantat.
Llavors, fusionarem els equips de la Lliga de Mitjans o no?
Home, jo crec que llavors seria massa abusiu, no? Guanyaríem massa fàcil, potser.
La Lliga de Mitjans, no, però la redacció no et preocupis que si no funcionarà.
Això és el que volen sempre els jefes dels grups, integrar totes les redaccions per estalviar-se diners.
Per preu d'un, pagant-ne 5.
Gràcies, Steve Calzada.
Gràcies.
Gràcies, Lluís Canut.
A vosaltres.
Ja saps que Ràdio Barcelona és casa teva.
Sí, senyor, sí, senyor.
Adéu.
Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.